Les 10 en punt del matí, escolteu, a partir d'aquesta hora, en aquest programa, de seguida arriben a aquest estudi el politòleg Oriol Vidal-Barraquer per analitzar l'actualitat, això del què passa al món i, sobretot, el què passarà, del què n'haurem d'estar pendents. Parlant d'actualitat, que tot just després d'Oriol Vidal-Barraquer també ens visitarà en aquest estudi la cap de política de Ràdio Estel, Judit Casellas, amb la seva tupinada particular, ja veureu de què va tot plegat, però ens divertirem també a través de la política, que això també pot passar i també podem passar una bona estona parlant de política, per què no? A partir de les 11 del matí podrem parlar amb el periodista de La Vanguardia, escriptor del llibre Solo tú me tendrás, de l'editorial Península. Ens referim a Toni Muñoz, la primera persona, el primer periodista que va investigar i que va treure un llibre i va desenvolupar tota aquesta investigació sobre el cas del crim de la Guàrdia Urbana. Ho fem precisament perquè un dia com avui s'estrena El Cuerpo en Llamas, tota aquesta sèrie que protagonitza Úrsula Corberó i Kim Gutiérrez a Netflix sobre aquest crim. Després, a 2:15 de 12 del matí, tindrem a Víctor Rodrigo, periodista expert en cinema. A les 12, a la tele que ens va parir, on ens acompanyaran, com sempre, David Vidal i Marc Andreu. I a 1:15 obrirem Premsa Rosa amb Júlia Elias. Tot això serà el que passarà avui al programa, però abans...
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal-Barraquer.
Pobre, que quasi no el deixem ni respirar.
No garanteixo veu.
Espera't. Oriol Vidal-Barraquer, que acaba d'arribar per tal d'analitzar-nos tota la situació política, que Déu-n'hi-do. Venim d'un estiu, jo crec que prou calentet, venim d'una setmana on hem estat molt pendents de Brussel·les. Per on comencem, això, David? David t'ha dit David ara. Oriol.
Comencem per Brussel·les, no?
Comencem per Brussel·les, va. Que a mi m'agraden molt aquests himnes amb fanfàrria. I amb...
A mi m'encanta, el sí. Zeydok de Priest. Podria semblar que l'hem posat perquè avui fa un any que es va morir la reina
sí.
Elisabet, però no.
No?
El posem perquè aquesta setmana, de fet, va començar amb la coronació de Carles Puigdemont com l'home més poderós d'Espanya en aquests moments.
Sí, clar. No, amb en Sebas ha estat la decisió.
Exacte, està tota la seva decisió. De fet, que tota una vicepresidenta del govern espanyol anés fins a Brussel·les per reunir-se amb l'expresident
sí.
És una mostra més que evident de fins a quin punt Junts té la paella pel mànec amb la investidura de Pedro Sánchez.
Clar. No, és així. És així. De fet, Puigdemont, des de Brussel·les, com dèiem, pot decidir si anem a eleccions, si hi haurà investidura...
Exactament. Està...
Si hi ha investidura, d'aquí hi ha investidura.
D'aquí hi ha investidura. Ha estat tot a les seves mans. Llavors, sobre la reunió Sánchez-Puigdemont-Díaz.
Sí.
Jo crec que se'n poden dir coses bones.
Sí?
Sí, perquè en primer lloc...
Tu creus que va anar bé, així com a titular, eh?
És dir, jo crec que en primer lloc és una bona notícia que es tendeixi a normalitzar el diàleg entre forces polítiques independentistes i espanyoles. S'ha de dir que Yolanda Díaz ho pot fer perquè això no li suposa un gran cost polític, eh? El seu electorat, jo crec que això ho veu bé. Si ho fes Feijó, clar. Probablement li costaria molt més, fins i tot si ho fes Sánchez, no?
Uh-huh.
Per tant, el sacrifici és relativament inocu, però bueno, crec que és una bona notícia.
És que s'ha especulat molt sobre tot plegat, sí. Yolanda Díaz és l'avís premonitori d'alguna cosa, que podria anar-hi Pedro Sánchez en un futur, o no.
Clar,
o que ell mateix no s'hi ha atrevit.
Que hi vagi Díaz també permet al PSOE dir que hi ha anat Díaz i que no hi han anat ells, no? És normal que ho diguin, però jo no tenim per què creure'ns.
A mi el que em va estranyar més de tot plegat és el tuit que va fer el PSOE just posterior a aquesta trobada. Allò sí que em va estranyar. Un tuit on diu que era evidentíssim que Yolanda Díaz hi anava com a líder de Sumar, només no com a vicepresidenta del govern espanyol, i que el mateix PSOE no hi estava d'acord.
I és normal que ho diguin.
a mi que ho explicitin tant, no?
Jo crec que és normal, perquè aquí potser en som menys conscients, però Puigdemont és un pròfuga de la justícia,
sí, clar,
a la resta de l'Estat.
No?
I hi ha una bossa relativament petita, crec jo, de ciutadania, que entén que, malgrat això, podent acceptar aquesta premissa, és un actor polític rellevant en el qui se l'ha d'escoltar.
T'agafo això, de pròfuga de justícia, perquè és veritat que s'havia dit molt, però és veritat que ara alguna cosa fa veure que es vol fer com una mica marxa enrere i que no se sap com. Oh, amic.
Sí, sí, és evident, de fet, que el propi PP, fins i tot, no, hagi fet alguns gestos de dir que està disposat a parlar amb Junts.
El mateix Feijó ja no parla de pròfuga de la justícia.
Exacte, ha anat desapareixent del relat perquè, com hem dit al principi, és un senyor ara mateix molt poderós i, per tant, s'ha d'anar en compte.
Però tot allò que havia calat políticament parlant a la ciutadania, ara com ho reverteixes?
Ara s'ha de desfer. Estem acostumats a que aquestes coses passin, perquè els partits al final tenen molta capacitat de marcar
discurs.
Però tan gros? Ja ho veurem. Ja ho veurem.
No puguis avançar, Joan, ja pots dir-m'ho això, que m'agrada molt avançar-me.
No, tornem a la reunió un moment, perquè jo crec que l'altre element clau, i que és una mostra de voluntat d'entesa, és el fet que no se n'ha filtrat massa res d'aquesta reunió. No? Va ser una reunió llarga, de la que no en sabem res.
Jo pensava que es filtraria quan va sortir Puigdemont.
Exacte. I a mi, quan hi ha una negociació entre partits polítics i passa això, em crec que hi ha una negociació. Quan en les reunions entre partits polítics s'acaba filtrant tot el que s'ha dit, o fins i tot s'arriba a la reunió insistint molt en les posicions de màxims d'una part i de l'altra, no em crec que la negociació estigui funcionant.
Malament.
Les negociacions necessàriament han de ser discretes. Ara, de recordar que en democràcia els resultats de les negociacions han de ser transparents. No? És a dir, quan veiem pactes ocults entre partits... De fet, en aquest procés també ho hem vist, no? Quan hem vist que Junts i Esquerra han aconseguit grup parlamentari propi. I això és possible que fos un dels elements de la negociació per investir Francina Armengol, però això no ens ho van dir, que havia anat així,
clar,
no?
Clar.
Perquè és un objectiu legítim de partit, però no és un objectiu de país, i per tant no quedava bé dir que formava part de la negociació. Com tota bona coronació, però, ha tingut etapes, no? Com el Carles III, vam veure que va firmar primer un paper i al cap d'uns mesos va fer tota la fanfàrria. Aquí ho hem fet més curtet, i és que el segon acte de coronació va ser la conferència de Puigdemont a Brussel·les, on va desgranar les demandes del seu partit per votar favorablement a la investidura. Atenció, un fet curiós per veure com funciona el poder dins de Junts. Carles Puigdemont no té cap càrrec orgànic al partit.
Correcte, va deixar de ser president.
Exacte. A l'apartat qui som de la web de Junts, ho vaig mirar ahir, ni apareix. En canvi, la seva autoritat dins del partit és tan alta que és ell qui encapçala les negociacions i qui fa la conferència per explicar-ne el posicionament. Sobre la conferència en si...
Tu creus, perdona, Oriol, tu creus que amb el beneplàcit de la cúpula del partit? Perquè recordem que la cúpula del partit hi ha dues persones. Jordi Turull, que seria una línia, jo crec, bastant més moderada a la de Puigdemont, i Laura Borràs, que s'acostaria més a les tesis de Puigdemont. Però, clar, el cas de Laura Borràs té el que té sobre i també ja veurem com va tot plegat.
Exacte. Sobre Jordi Turull com a línia més moderada, jo crec que Jordi Turull encapçala i és capaç d'organitzar al voltant seu l'ala més moderada del partit, cosa que no vol dir que necessàriament ell sigui més moderat, diguéssim. Llavors, el beneplàcit, és que és tan gran el poder i la... El poder sona com malament. Puigdemont el que té és moltíssima autoritat. El partit, tota la militància del partit entén, molta gent per convicció, que el que diu Puigdemont ha d'anar a missa perquè és el president Puigdemont, no?
Poder liderar no, però lideratge sí.
Lideratge i autoritat. Què passa? Que fins i tot si a algú no li sembla massa bé el que digui Puigdemont, saben que el recorregut de contradir-lo o d'intentar fer una cosa que ell no veu clara és molt curt, no? Per tant, això és ell qui encapçala. Llavors, si anem a la conferència, vale? De fet, sembla que les demandes de Junts van a la mateixa línia de les grans peticions programàtiques d'Esquerra i la resta de l'independentisme dels últims anys, no? Que són l'amnistia i l'autodeterminació. Però fixa-vos que el focus, i el que fins i tot des d'alguns segles es dona fins i tot per descomptat, és en la primera petició, no? En l'amnistia i no en la segona, que és el referèndum. I aquí hi ha un element interessant que contrasta entre Esquerra i Junts. I és que Junts, a Esquerra, en els últims anys, també havia posat més focus en l'amnistia que en l'autodeterminació, perquè sap que és més possible aconseguir una amnistia, va acabar aconseguint uns indults, no? Que no és una amnistia, però s'hi acosta, que el referèndum. Quan Esquerra feia aquest plantejament a la població, això s'interpretava, i ho vam interpretar una mica tots, com una renúncia al mandat de l'1 d'octubre. Però, en canvi, Puigdemont i Junts són capaços de posar el focus en l'amnistia defensant que Catalunya ja s'ha autodeterminat. De tal manera que poden fer un discurs possibilista, però marcant el seu posicionament de màxims, no? Que és dir, no, escolti'm, nosaltres no ens barallarem pel referèndum, perquè el referèndum ja l'hem fet.
És allò del mandat de l'1 d'octubre.
Exacte, ells parlen del mandat de l'1 d'octubre. Al fons, en els dos casos tracta de possibilisme, perquè els dos són conscients que el referèndum no l'aconseguiran en el curt ni mitjà termini en una negociació d'investidura. Veuen que l'amnistia és més possible, però tal com ho plantegen i ho presenten al món, canvia molt com percebem els dos partits i com actuen.
Va, et faré treure la bola de vidre.
Va.
Tu veus investidura?
Jo crec que sí,
sí?
Diguéssim. Però si m'ho fas justificar, no sé com justificar-t'ho, per entendre's. No, sí, hi ha alguns elements que em porten a pensar que sí. Crec que...
Tu veus els vots necessaris de... És a dir... Ara t'ho... Volia facilitar-t'ho i ara t'ho complico més, em sembla. Tu creus que... ara m'entendràs, t'ho preguntaré fàcil. Tu creus que Junts per Catalunya votarà en bloc?
Si no voten en bloc, serà una decisió de bloc, diguéssim. És a dir, jo no crec que veiem un trencament de Junts en aquest discurs, perquè crec que tota decisió que es prengui vindrà a avalar de Carles Puigdemont, i Carles Puigdemont s'ha convertit en el gran cohesionador que deia. Clar, jo, a mi l'element que em porta a pensar que sigui haurà d'independència és que crec que a Junts no li interessa especialment una repetició electoral, perquè al final que Junts tingui aquest poder és una carambola. És a dir, no, com que la llei electoral és la que és, diguéssim, explica... És una casualitat.
Sí,
en el fons
sí,
és una casualitat, perquè no és que Junts tingui un gran moment
ni
electoral.
Ni ells s'ho imaginaven.
Ni ells s'ho imaginaven, no? És a dir, no és que Junts tingui un gran moment electoral, sinó que la distribució de diputats ha fet que siguin els més poderosos de tot. I també perquè han sigut, no sé si dir-ne hàbils, però els últims 4 anys de la posició de bloqueig i del no, ara els fa com més poderosos, en el fons, no? Perquè, clar, insisteixo, estan demanant coses molt similars a les d'Esquerra Republicana, però com que Esquerra Republicana té un track record de donar suport a Pedro Sánchez, ningú es creu que pugui no fer-ho ara, no? Perquè, a més, programàticament, ideològicament, la seva prioritat és, evidentment, Catalunya, però també evitar un govern de PP i Vox, no? I, en canvi, Junts això no li preocupa tant, perquè el seu leitmotiv és només la independència. Llavors, clar, Junts s'ha trobat en una posició molt poderosa que podria, eventualment, perdre en unes altres eleccions.
Veurem què acaba passant a tot plegat. Anem a la següent?
Som-hi.
Com m'agrada a mi aquesta cançó, aquest tema. La poso cada dia Mundial de la Ràdio.
Més a més, farà així.
Per recordar tot allò que es va dir.
Exacte.
Vindrà la tele i veuràs tu.
Aquesta cançó,
aquí seguim.
Els radiofònics ens agrada molt perquè és un pronòstic no complet,
exacte,
no? Diguéssim. L'he posat perquè jo crec que aquesta cançó explica bé un moment de, no? com de xoc tecnològic, no?
Sí, sí.
De novetat i com això va infligir o va traspuar a la cultura pop per parlar de la llei digital europea. Suposo que n'heu sentit a parlar aquesta setmana perquè ha sigut notícia aquesta nova llei de mercats digitals europeus, que és una llei que serà efectiva al març del 24 i que estableix unes normes específiques pels anomenats digital gatekeepers o porters digitals, en una traducció lliure.
Val.
És lliure perquè el concepte gatekeeper, una gate és una porta, però no és una porta qualsevol, és una porta gran, no? Diguéssim, i per tant és el guardià de la portalada, per entendre'ns, no? La nova normativa, de fet, el que persegueix és evitar que les grans empreses tecnològiques abusin la seva posició de mercat a favor dels seus propis interessos, no? I, de fet, aquesta setmana ha saltat la notícia perquè la comissió el que ha fet és publicar la llista definitiva d'empreses que consideren gatekeepers, no? I sí, quins són els seus serveis. Estem parlant dels sospitosos habituals.
Dels grans, eh?
Sí, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, la matriu de TikTok, etc.
Twitter, que no és de Twitter.
Twitter no hi és, de fet.
No hi és?
No.
Ah?
No hi és.
Per alguna raó concreta o...?
La llei marca uns criteris de número d'usuaris, de capacitat d'accés, de fins i tot de beneficis, i entenc que Twitter no el supera. Clar, penseu que... Això es veu molt clar amb Google, no? Google té una posició de domini de monopoli de facto absolut.
És brutal.
És absolut.
A quanta gent, Oriol, a quanta gent obre internet i li apareix com a primera pàgina a Google?
A un percentatge altíssim de tots els usuaris. Clar, l'espai de Google, no? El que ve d'aquesta normativa és que l'espai de Google no és com la web de Radio Estel, diguéssim, no? És una cosa nuclear de la informàtica. De fet, el que és curiós és que les noves tecnologies han creat, no? Al principi es parlava molt de la possibilitat de que la botigueta de barri pugui estar venent els seus productes a l'altra punta del país perquè té accés a internet. I és veritat, no? O que, jo què sé, una associació petita pugui fer uns tuits molt virals i això arribi a molta gent. Però tot això, tota aquesta capilaritat del món digital passa en tres o quatre players molt importants, no? Google, Facebook, Amazon, no? És a dir,
sí.
Hi ha molt poca gent que se li acudeixi vendre productes fora d'Amazon perquè és el mercat de tots, no?
Absolutament.
Llavors, la normativa bàsicament què persegueix? Doncs més transparència en l'ús de les dades personals dels usuaris, facilitar la utilització de les plataformes per part de negocis petits, no? Assegurar aquesta cosa bona que tenia internet, i obligar una altra cosa, que és la interoperabilitat, que així, dit així costa més d'entendre, però el tema és que podríem arribar a utilitzar el WhatsApp per enviar un missatge a algú que no té WhatsApp, sinó que té Telegram, i que aquest missatge li arribés.
Ostres,
clar, això el que persegueix és dir, escolta'm, quin és l'èxit de WhatsApp? WhatsApp el fem servir perquè tothom el fa servir, per entendre's. Si tothom el fa servir, no? Si no el fa servir tothom, el valor de la pròpia aplicació és nul.
Clar.
No? Llavors, clar, això acaba generant situacions de monopoli. Si les aplicacions es poden parlar entre elles, les de missatgeria es poden parlar entre elles, cadascú pot triar la que millor li agrada, no? Sense veure's impulsat per l'onada de que no, és que estem tots al WhatsApp. No?
Sí.
Llavors, què s'ha de dir sobre això? Europa és molt intensa regulant, i això té una part positiva, i és que, en principi, regula en favor dels interessos dels consumidors. Però hi ha qui argumenta que aquesta voracitat reguladora europea està darrere de la menor capacitat d'innovació que tenim enfront dels Estats Units o de la Xina, no? S'ha sentit moltes vegades dir, escolta, Europa està perdent el tren de la innovació amb els grans temes. Alguns ho atribueixen a que Europa és molt garantista. Llavors, bé, i són debats que hem de tenir entre tots, no? Què preferim posar a la balança, si la major protecció dels consumidors o la millor innovació. Clar, el fet de perdre el tren de la innovació també vol dir que cap d'aquestes companyies que hem dit abans és europea. Totes són americanes
clar.
O xineses.
Jo volia anar per aquí, Oriol, perquè la pregunta que tinc claríssima, la resposta no la sé, però la pregunta que tinc claríssima, i jo em sembla que amb alguna d'aquestes empreses ja ha passat, és, al tanto no em toquis els nassos perquè marxaré.
Sí, el que passa és que...
És veritat que som un mercat potencial,
clar,
se'n parla de tota Europa.
Tenim la sort que som molt rics, diguéssim. Això, si l'Àfrica, imaginem-nos una Unió Africana, diguéssim, intentés fer una regulació equivalent, la capacitat que tindries les empreses de dir, escolta, me'n vaig d'aquest mercat i ja t'ho faràs i et quedaràs sense Facebook, és més forta, perquè l'Àfrica no... Són moltíssima gent a l'Àfrica, però són més pobres, no?
Clar.
I al final totes aquestes empreses el que fan és vendre. I per tant, no és només que siguem molts, sinó que a més som molts i som rics. I participem molt. Llavors, la Comissió Europea sap que pot anar apretant una mica aquestes empreses i que l'amenaça de marxar és baixa. Però bueno, hi ha un tema. Recordeu que Facebook fa uns mesos va treure una aplicació que n'hi diu Threads, que era com la resposta al Twitter d'Elon Musk, no? I per tenir fent Twitter. No l'han desplegat a Europa, aquesta aplicació, perquè precisament estaven esperant a veure què passava amb aquesta regulació, no? Per tant, és difícil que els players que ja hi són marxin, però pot ser que això sigui una barrera d'entrada de noves aplicacions, nous serveis, etc.
Veurem què és el que acaba passant. La veritat és que al món han passat més notícies, concretament a casa... Ui, com estic avui amb la llengua. Concretament a casa nostra, que ha passat això.
A mi m'agrada passejar, per on hi ha floretes, per on hi ha floretes. Per on hi ha floretes?
Floretes, no ho sé, el que hi ha és un cacau.
Hi ha un cacau meravellós.
Havíem parlat també ja ho diré demà, amb l'ICAP,
sí?
L'Institut d'Advocacia... No, Institut. Il·lustre Col·legi.
Sí, d'Advocats de Barcelona.
D'Advocacia de Barcelona, sobretot plegat, perquè, clar, és que el cacau és gros, eh?
El cacau és gros... Estem parlant de Consell de Cent, no? Perquè ahir ens hem quedat tots una mica bastant de pasta amoniatos quan un jutjat contenciós administratiu, que són els que s'encarreguen dels conflictes amb l'administració pública, ha sentenciat que l'Ajuntament està obligat a revertir la reforma al carrer Consell de Cent. com te quedes, no?
Clar, és clar. Dir, jo, que... Mira, iniciàvem també el programa així. Tenim sobre la taula el model Colau, que ja s'ha iniciat. El model Collboni, que és el que vol canviar una mica el model Colau. Uh-huh. El model que vol aplicar aquesta sentència. Escolti'm, quina ciutat volem al final?
Clar, però a més és curiós perquè... És a dir...
Seguint i traient un projecte...
Sí, sí, no? Però saps què és el més divertit? Que si Trias fos alcalde, o, per exemple, Daniel Cirera fos alcalde, sí. No, que van criticar, no haguessin revertit l'obra de Consell de Cent. És molt difícil revertir obres i polítiques públiques, mm-hmm. No? En general, els nous governs construeixen sobre el que han construït els anteriors, sí. I no tiren enrere moltes obres. Però, clar, això ho hem d'analitzar una mica en detall, no? Mm-hmm. Perquè, clar, què ens passa a casa nostra? I és que després de les sentències del procés, tot el que surti d'un jutge... ens ho fem amb una versió bèstia, no? I tenim la sensació que surt d'un lloc molt gris, no? I amb gent amb molts interessos polítics...
No, això surt
d'aquí,
un jutjat de Barcelona que...
Clar, això al final
normal,
és un jutjat normalet que ha mirat l'aplicació de la normativa, no? I és que...
No estem parlant d'allò de... no estem parlant d'allò de grans tribunals amb coves, no, eh?
Exacte.
Res a veure.
Aquí és una jutgessa que s'ha mirat això i diu, escolti'm, jo interpreto que aquesta reurbanització del carrer Consell de Cent... canvia de tal manera els usos d'aquest carrer que això hauria d'haver anat per un procés administratiu més llarg, més garantista, no?
Pel
que
és la modificació... no hi ha anat, i ja està.
Exacte, i no hi ha anat, que és la modificació del Pla General Metropolità. Clar, que la conclusió d'això sigui hem de desfer les obres, em sembla bèstia. Perquè es tracta d'un procediment administratiu. Mm. Clar, què passa aquí? Que modificar el pla global o pla general metropolità és més difícil per una administració. Mm-hmm. És més llarg, i això encaixa poc amb les voluntats dels governs de fer coses ràpides, i també, no ens enganyem, dels calendaris electorals. Clar. No? Per tant, aquí semblaria, no? Ja veurem quan la sentència sigui ferma, però semblaria que el govern va tirar pel dret... i va fer una mica de trampeta per poder fer la seva inversió sense passar per tota la burocràcia que també han de passar les administracions. Uh-huh. Clar, això quan ho fem els ciutadans, quan intentem saltar-nos passos de la burocràcia...
Arriba el puro.
Arriba un puro important.
Sí, és així.
Llavors, clar, que les administracions, que són les que ens subjecten a aquesta burocràcia, intentin passar-se pel forro, diguéssim, la seva mateixa burocràcia, com a ciutadà a mi em fa una miqueta de ràbia, perquè dius, escolti'm, jo si vostè no li demano en el termini necessari un permís per fer unes obres, és que no me les donarà i les hauré de tirar enrere, les obres, si no he seguit els passos exactes del procés burocràtic.
A mi em fa ràbia això que dius, Oriol, i a més em fa ràbia... ja ho saps que a vegades faig comentaris una mica populistes, eh? Però a més em fa ràbia que... Qui ho acaba pagant tot plegat? L'Ajuntament de Barcelona. Qui és l'Ajuntament de Barcelona? Tots nosaltres.
Tots nosaltres.
Escolti'm, la decisió aquella al final no la vaig prendre jo.
Sí.
Conseqüències polítiques, com va això?
Exacte. I aquí també hem de fer un equilibri entre perseguir els polítics que no ho han fet bé, no? I això és un problema administratiu, no? Aquí no hi ha ni molt menys res de corrupció, no? Però hem de perseguir els polítics que no han complert bé els procediments administratius, però també no podem convertir la política en una garantia assegurada que tindràs problemes amb la justícia, perquè si no, ningú s'hi voldrà dedicar,
sí,
no?
Així.
A mi, si m'ho pregunteu, em sembla una barbaritat que això acabi amb les obres de Consell de Cent tirades enrere, entre altres coses, perquè crec que són les obres que, en general, agraden molt més ara que les hem vist totes i que hem passejat tots per Consell de Cent que quan ens les van plantejar.
Clar,
no?
Clar,
molta gent que em va dir pestes està encantada de poder passejar per Consell de Cent. Per tant, esperem, diguéssim, que l'obra es mantingui.
Tu creus que es mantindrà, eh?
Jo crec que sí. Jo crec que sí perquè hi ha... A ulls de tothom...
Clar, és que la lies molt. Parlant en plata.
Clar, la lies molt, exacte. No, però això és un principi...
Ara imagineu que es comença a tirar enrere tot el tramvia.
Clar.
Que ja s'està fent des de la punta del Besòs.
Sí, sí, la lia és molt... I això és un principi de la justícia, la proporcionalitat de les sentències i de les decisions, no? És a dir, no sembla proporcional que per un problema, no sé si lleu,
i al final,
però no molt greu,
al final és el que dius, Oriol, que la sentència no et diu que tires enrere allò. Diu el que ha passat.
Sí, sí. Que passa que és veritat que la jutgessa diu que s'hauria de tirar enrere, que el que hauria de passar és tirar-se enrere, però jo crec que el Tribunal Superior, probablement dirà que... Mm-hmm. El que pretén la sentència és excessiu.
Va següent, va. Perquè el dilluns... El dilluns.
Ai, el dilluns.
Dilluns, Marxeta de la Bona. A Ràdio Estel, perquè és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Oriol, què ens has de dir?
Com t'ha agradat fer això, eh?
Molt. Molt.
M'ha passat bé, eh? He posat aquesta versió perquè dilluns ja sentirem l'oficial i ja la canviarem,
no? Perquè
ja està bé. Ja Marxeta, perquè si mirem la setmana que ve la començarem ben forts, que és amb la Diada Nacional de Catalunya. Diumenge començarem amb el president i la seva tradicional discurs institucional, no? I dilluns la Diada vindrà marcada per la combinació dels últims anys d'institucionalitat, no? Un moment a Rafael de Casanovas, actes aquí i actes allà, i la reivindicació. Aquesta Diada ens arriba enmig de les negociacions per la investidura i, per tant, serà interessant veure declaracions d'uns i altres. Podem esperar que les declaracions que es facin aquest dilluns d'uns i d'altres, diguéssim, els hi podem treure un 5, un 10% d'intensitat perquè serà la Diada, diguéssim.
I en realitat, més rebaixadetes?
No, al contrari, seran més pujadetes.
Ah, més pujadetes.
Per tant, jo crec que quan les en sentim hem de fer l'exercici de dir, bueno, ara està dient això, perquè ve d'una manifestació i està molt encetat, no? Molt encegat. Hi haurà una manifestació independentista de l'ANC i altres entitats, que en els últims anys, ho hem de dir, no, han anat perdent una mica l'apel·latiu d'històriques.
Tu creus que... No hi ha res, jo. Tu creus que punxarà?
Seguirà havent-hi gent com perquè no puguem dir que ha punxat, crec jo, perquè al final, malgrat que és cert que jo miro el meu entorn i gent que hi havia anat ha deixat d'anar-hi, però crec que segueix havent-hi una massa crítica d'independentisme activista suficient com per fer manifestacions encara bastant impressionants. El que ja no són històriques, diguéssim, no?
Exacte.
I crec que això s'explica per una barreja de cansament i per pèrdua d'ímpetu del moviment, no? L'altra cosa interessant d'aquesta manifestació és que aquest any el president ha dit que sí que hi anirà, i és que, efectivament, el manifest d'aquest any és molt menys agressiu contra l'executiu català, perquè recordem que l'any passat el conflicte entre Junts i Esquerra estava en màxims històrics.
Sí, senyor.
De fet, tinc la sensació que es barallava més quan governava encara. No en teniu una mica aquesta sensació?
Sí, pot ser.
Potser també és veritat que les baralles de dos socis de govern ens sorprenien més. No ho sé exactament.
Pot ser. Sigui com sigui, i torno una mica enrere, sigui com sigui, després del que va dir Puigdemont en aquella conferència de premsa des de Brussel·les, Esquerra, lluny de dir pestes del que va dir Puigdemont, va dir benvingut al nostre discurs, se'l va fer seu, també, no sé, vaig veure com un acostament de posicions.
S'ha dit que quan Esquerra fa aquest discurs el que està fent és reivindicar-se a si mateixa, no?
Sí,
perquè
sí,
una mica el que està dient és ei, això portem anys intentant-ho nosaltres,
clar,
no? Però sí que és veritat que, vull dir-te que és un to... És allò, un llop amb pell de xai, no?
Sí.
Aquest comentari és una mica allò que es diu passiu-agressiu, no? té un puntet així. Clar, poc més d'un mes després de la manifestació de l'any passat, Junts sortia al govern.
Sí.
I fixeu-vos-hi, pot ser que de la Diada del 22 fos l'avançala de la sortida de Junts del govern i la del 23 l'avançala de Junts investint un president del govern central.
Ep!
Cosa que
bona aquesta.
Contrastaria molt amb els Junts de finals d'any passat.
Sí.
Que,
absolutament.
Que part del problema, diguéssim, era precisament els intents d'Esquerra de dialogar amb l'Estat, de la taula de diàleg, etcètera, no? Per tant, bé, ha canviat una mica les coses en un anyet.
I no només entre... Ara comentàvem aquest conflicte entre partits, que ha anat tan menys poder en el seu discurs independentista, en aquest discurs... sembla ser menys agressiu, tot i que tingui aquesta pell de xai, però, sí, com sigui, i participen molts factors en això que en diem procés i que alguns periodistes en diuen la roda eterna del hàmster, i participen molts actors, entre ells l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, i em dona l'efecte que tot comença a ser... com una mica irrellevant.
T'explico? Sí.
Que ja ni xerren. O xerren poc.
Han perdut pes les organitzacions de la societat civil a favor de la independència. Sí, clar, és que hi havia una època en què la gent
del procés...
El 17
va ser molt bèstia.
Clar, és que la marcaven unes organitzacions amb legítimes.
O sigui, el discurs pretén ser el mateix, però clar...
però no el rep amb les mateixes
idees,
perquè els partits són conscients... Clar, és dir, la guerra entre Junts d'Esquerra, a vegades ens pensem que va començar fa dos dies, però...
No, és històrica.
Però és historiquíssima.
És Convergència-Esquerra.
Convergència-Esquerra, i a més, tot el que hem anat veient després del 17, en el fons, són les explosions d'uns polvorins que s'havien anat carregant durant la preparació del referèndum, durant el 9 de novembre, és a dir, portant molts anys de molta tensió acumulada a Junts i Esquerra. El que passa és que tapada per l'objectiu històric, no?, doncs aconseguir fer el referèndum. Llavors, hi ha moltíssima tensió acumulada. Què passa? Que les organitzacions independentistes han perdut una capacitat que tenien abans d'entronar, d'alguna manera, a un o altre partit com el guardià de les essències independentistes. I ara, com que ja hem vist tota la ciutadania que un i altre, en el fons, amb matisos, però estan fent una mica, executant una mica el mateix des del que, punt de vista del procés, clar, ja no els hi fa tanta por que la presidenta de l'Assemblea digui no, els bons són Esquerra o els bons són Junts, o en aquell moment els bons són Convergència, perquè no té tant de pes el que diu ella.
Anem al Parlament Europeu?
Va.
Cada cop que la sento em posaria d'en peus.
Sí, és bèstia, sí, aquest himne. Sí, sí, sí. Escolta, me'n feu fer coses molt rares, eh? Perquè, és a dir, jo ahir al vespre...
Una mica sí.
Jo ahir al vespre estava al meu sofà, amb el meu ordinador, preparant la secció d'avui, i estava a la web del Parlament Europeu mirant l'ordre del dia de la sessió plenària que comença la setmana que ve. I, clar, hi ha coses molt peregrines. És dir, temes dels que es parlarà la setmana que ve a Estrasburg, eh?
Ai.
Una llei de compra centralitzada d'armament per part de països europeus, no? Això, la guerra d'Ucraïna, ja s'ha dit més d'una vegada, que està, de fet, fomentant la Unió Europea amb els temes de defensa, no?, que fins ara eren molt centralitzats en els estats i ara hi ha més coordinació. Un debat sobre crèdits al consum. Un altre sobre combustibles per avions sostenibles, que aquesta la porta el Bauzà, recordeu, el Bauzà de les Balears? Doncs aquest ha fet un informe sobre aquest
tema.
Encara
és a Europa?
Encara està allà. Mare. Sí, sí. Un pla multianual de pesca de tonyina a l'est de l'Atlàntic i el Mediterrani. Sí, són coses... Vaja.
És molt...
Molt concret. És tot molt concret.
Sempre s'ha dit, que el Parlament Europeu, quan legisla, ho fa... que són poc conscients els ciutadans europeus de les decisions que s'acaben prenent a Europa i de lo molt que ens marquen a nosaltres el dia a dia.
Hi ha moltíssimes coses... De fet, qualsevol producte que compreu, veieu que té aquella sella. Al final, tot això són regulacions europees que el que busquen és assegurar el mercat comú i que les normes siguin... Però, clar, són moltíssimes coses les que regula el Parlament Europeu. Abans ho dèiem, no? Que té molta voracitat regulatòria la Comissió Europea i són coses que no veiem, però que ens acaben afectant en el dia a dia. Mireu, jo acabo aquest tema recomanant-vos a tots que mireu la sèrie Parliament, que està a Filmin. I crec que us ajudarà una mica a entendre com funciona el Parlament i la Unió Europea en general. Us ho diré, a mi m'ha ajudat més aquesta sèrie a entendre com funciona que 4 anys de ciències polítiques.
És molt divertida.
Molt divertida.
Però te n'assabentes una mica d'això.
Sí, sí.
Que passin els de la tonyina. Vinga.
Sí, sí, sí.
Una miqueta és això. Una miqueta és això. Està molt bé, està molt bé. Ens portes més coses, però, eh?
Una coseta més.
Una coseta més? Sí. Som-hi.
Que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Atleti, que ha amanecido nevando en París,
que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y valle,
que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo.
Aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo.
L'objectiu era poder posar alguna cançó de la Maria Jiménez, no? El diari no hablava de ti perquè auguro que la setmana vinent seguirem parlant de la investidura, sí? Del debat d'investidura,
sí.
De posicionament d'uns uns i altres, uns i altres.
Passat del 6 i 7 al 26 i 27.
Exactament, clar. Però aquest és el tema. És a dir... Per què el diari no hablava de ti? Perquè recordem que ara mateix el candidat a la investidura és Feijó.
És Feijó.
I aquesta setmana hem estat molt centrats en si Junts investiria Sánchez, però ara mateix...
Escolta, clar, com que no t'he vist aquest estiu, deixa'm preguntar-t'ho això.
Va.
Què n'opines de que... ara et faré mullar bé.
Ai.
Què n'opines tu de que el rei hagi acceptat que Feijó sigui el candidat? Perquè, clar, està clar que els números no donen i que la figura del rei, en teoria, hauria d'acceptar algú a qui els números sembla que li donin o que li poguessin donar.
Clar, és una posició difícil aquí, la del rei.
No entenc que és perquè... complicat, perquè li han caigut de totes bandes.
Clar, penseu que l'alternativa, no?, és dir-li a la primera força de les eleccions, el guanyador de les eleccions, que no. És a dir, Feijó li va demanar al rei, diu, escolti'm, jo vull intentar. De fet, la posició més neutral del rei és dir, escolti'm, si vostè, que ha guanyat les eleccions, vol intentar i fotre's un pinyo, fàcil. Perquè, si no, estic prenent una posició política molt clara, no?, en contra d'un determinat partit. En el fons, encara que no ho sembli, és més neutra aquesta decisió que l'altra. Clar, el problema és que això ens implica unes setmanes de pèrdua de temps, per entendre'ns, no?, i d'una investidura que a ulls de tothom és irrellevant, perquè sabem quin és el resultat. Per això el diari no habla de ti, perquè en el fons el diari no habla de Feijó, que és
clar,
el candidat.
Clar,
no?
És així.
I jo crec que la posició més neutral del rei, en el fons, i la més fàcil que podia prendre, era aquesta, perquè si no implicava això, dir-li que no al guanyador de les eleccions. De fet, qui té la responsabilitat aquí és Feijó, que s'hauria d'haver retirat, diguéssim, per no fer-nos perdre el temps a tots. No? Amb ell sí que li podem carregar. Però, clar, la posició del rei no era fàcil, en aquest sentit.
Val. Això passarà els propers dies. Ja comentarem. Oriol, puc fer un altre... Espera't. Fer un altre camí a mano armada. Tens pressa, avui?
Bueno, no, estic bé.
Estàs bé aquí? Trobes bé?
Estic bé.
Tens l'aire...
Estic a gust, l'aire està bé.
Exacte, l'aire, temperatura.
Sí?
Anem a publicitat i et quedes, perquè seguirem parlant de política?
Va.
Hoy, amor, como siempre...
Ràdio Estel.
Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Música.
La Tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és el inglés.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez?
Dijo Pedro Sánchez o Perro Sánchez. Bon dia, Judit.
Bon dia, Joan.
Què tal, com ho tenim, això?
Doncs mira, Perro Sánchez pels amics, no?, que diuen.
Sí?
Sí.
Va, va, molt bé. Va, molt fan d'aquest trenet que has fet per introduir aquesta secció, que ens faràs cada divendres. Abans, explica'ns una mica de què anirà tot plegat, va.
Doncs mira, bàsicament el que farem és comentar les pífies dels polítics durant la setmana.
Ai, Déu meu.
Aquells moments en què es posen en un jardí, aquells moments en què s'inventen dades per quedar bé de cara a la galeria, aquells moments que s'embarbussen...
Oriol, t'he dit que riuries i riuràs, eh?
M'encanta.
Sí, eh?
M'encanta, sí, sí.
Val, val,
sí, sí.
Val, val, val.
Riuràs. Som-hi? Riuràs. Som-hi amb el primer moment, que és de la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez.
El importe d'esta actuació són 133 milions d'euros. 133 milions d'euros.
Ai, que no s'acaba de sortir. Crec que no m'ha quedat clar, eh? 130 milions d'euros. No, no ho sé ben bé, eh?
No, no, no ho acaba d'enganxar.
Oriol, això t'ha quedat clar, la xifra,
no,
no, o no?
No m'ha quedat clar la xifra, però el PSG, no, però... és que la diferència entre una de les que has dit i l'altra són moltes. És dir, hi ha una diferència important.
Hi
va un bon tou.
A mi la veritat que m'ha recordat una mica en aquest moment.
5.490. 4 milions d'euros.
5.490. Que ho diguin millor ells.
Sí.
Que ella... N'ha notat una mica l'estat de la política? Podria ser?
Té nassos. Sabem si va estudiar en aquesta escola, la ministra?
No ho sabem, però prometo buscar-ho.
Si us plau.
Busquem-ho, perquè...
Si us plau, si us plau.
Ja, boníssim.
Va, tornem a escoltar Isabel Rodríguez, si us plau, perquè de veritat que és espectacular. Som-hi, som-hi.
El importe d'esta actuació són 133 milions d'euros.
Sort que no ha de cantar el gordo.
No.
Perquè, clar, que... si tu estàs pendent... De la loteria de Nadal i estàs allà superemocionat, aviam si toca o no toca, i hi ha aquesta diferència de xifres, clar, clar. És perquè t'agafi un atac de cor.
És que guanyarien moltes més persones de les que guanyen, diguéssim.
Sí.
La decepció no, és que es va equivocar.
A mi la gràcia és que s'hi queda, eh? S'hi queda. És 130... Sí, sí. Deixeu-ho estar.
Sí.
Per posar en context, això quan passa, Judit?
Doncs mira, va ser a la roda de premsa que fan els dimarts, després del Consell Executiu, i us he de dir que ella mateixa no va poder evitar riure, o si més no somriure per sota del nas, allò que s'aguantava una mica, perquè ella mateixa s'estava donant que s'estava col·lapsant i que no sabia una mica com ensortir-se.
Ai, pobra, però mira, que passen aquestes coses, jo crec que també treu ferro a coses molt serioses, per tant...
I els humanitza també, vull dir que al final els polítics són persones, no?
Més cosetes, va.
Passa a tots.
Més moments, va. Ara, amb algú que ha perdut els papers, no en sentit figurat, sinó en sentit literal.
Els serveis municipals... Això no està bé. Els serveis municipals, dèiem, dels diferents ajuntaments, juntament amb personal de protecció civil, han treballat intensament les darreres hores per arreglar aquests estralls. En relació als cultius, quina afectació ha tingut això als cultius? Les pluges en general, la pluja ha sigut beneficiosa per l'olivera i també pels cítrics, per la vinya...
Mira que admiro Patrícia Plaja, perquè l'admiro molt, tot sigui dit. Però, pobre...
Quin patir!
És que sembla que plori.
Però el que passa és que sabeu que hi havia algú que estava patint més que ella, que és el seu equip.
Clar.
És que el primer que he vist és la cara del noi o la noia que havia preparat els papers i dic, ai, on m'he posat?
Jo, perdona, José, podem tirar l'inici només de Patrícia Plaja?
Els serveis municipals... Això no està bé.
Jo crec que aquestes dues paraules juntes és error, però d'aquells bèsties, eh?
Bèsties.
Serveis municipals... Això no està bé.
Això no està bé.
Uf,
sí, no.
Va patir molt, o sigui, va ser aquest dimarts, a la roda de premsa també després del Consell Executiu,
sí.
I vaig estar, literal, que tota la roda de premsa patint.
Tota la roda de premsa és així?
Perquè
ai,
no li van portar els papers.
Pobre.
Ella tampoc els va demanar.
Clar, és que és això, és que a vegades quan es parla en públic, no?, hem de recordar que... Vull dir que qui hi ha a l'altra banda són éssers humans, no? I que hem de poder dir, a veure, un moment, perquè tenim un problema,
sí.
Fem stop
i continuem, que no passa res.
Exacte.
No, no, és fumut, el món de la política, fumut, i a sí. més el de la comunicació política, si no que li diguin sí. a la Judit, és fumut. I et trobes amb aquestes coses. A més, era el dia, Judit, després de la compareixença de Puigdemont.
Sí,
que, clar,
sí.
A sobre...
Que a sobre és un dia que saps que et faran moltíssimes preguntes relacionades amb el tema Puigdemont, mm-hmm. i, clar, si ja va començar la roda de premsa així, dic, ja quan arribem a les preguntes de Puigdemont, no sé com se'n sortirà.
Clar, 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 clar.
Aquesta sensació de que els nervis se't queden dins
sí.
i no te'ls treus, no? I no hi ha manera de treure-te'ls perquè ja has començat amb mal peu.
Pobre, sí. pateixes, pateixes. Sí.
També t'he de dir que amb les preguntes es va relaxar. No
sí?
sé si és perquè tenia com el discurs més après.
Segurament.
Clar,
segurament.
Perquè al final, al principi de la roda de premsa del govern, dones moltes i moltes dades.
Perquè què et preguntaran, segur, saps? Com t'ho preguntaran, no, però què preguntaran...
Què preguntaran, per on poden anar els trets,
exacte.
Una mica el discurs d'Esquerra que ja havies anat sentint, no?
Sí,
també.
Sí, sí, sí.
I llavors jo crec que se li va fer més feixuga la primera part en què havia de donar dades, dades, dades i més dades que després en el torn de preguntes.
Clar,
també penseu una cosa, que és que ella va venir a la sala de premsa, ens va saludar a tots mm-hmm. els periodistes i llavors va marxar.
Clar.
I normalment marxa, però com a molt dos minuts i torna a entrar. I aquella va passar molta estona, van passar entre 10, mm-hmm. 10 minuts ben bons. I clar, jo quan vaig començar a escoltar la roda de premsa amb aquest to, mm-hmm. tenint en compte que l'havia vist feia 10 minuts i no em semblava per res que estigués així, dic, ai, que des del seu equip de comunicació li hauran canviat a última hora el que ha de dir sobre Puigdemont, o ai, que ha rebut una mala notícia d'algun familiar que, uh-huh. que li ha passat alguna cosa. Va ser una mica aquesta sensació de dir, aquí ha passat alguna cosa i no sé què és.
Clar.
I al final ella ens va explicar que era que senzillament s'havia equivocat a l'hora de fer els papers.
Ah,
ai, pobra.
En principi va ser, crec que va ser ella mateixa que
va
equivocar.
Mateixa.
Però no sé
que...
si ho va com dir així ràpid, eh? No sé si va ser ella o tampoc va voler doncs, ara anar a buscar culpables.
Val, val, val.
En fi. Però mira, el que us volia dir és que Patrícia Plaja pot estar tranquil·la perquè
sí?
ara resulta que no és gaire coneguda.
Ah, no?
No, si més no, això és el que diu el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras.
A la senyora Plaja no la conozco de nada, no sé ni quién es, y por lo tanto no voy a opinar ni decir nada de lo que ella diga.
Vaya pájaro.
Totalment.
Ja està, perdoneu, m'ha sortit així de cop,
sí, sí,
però
sí.
Vaya pájaro.
És que aquesta va ser la reacció que va tenir Soteras just després que el govern li demanés que fos més contundent a l'hora de condemnar el masclisme. Jo una mica per definir aquesta reacció de Soteras,
sí?
el que he agafat és un tall d'aquesta setmana de Jaume Asens, que no estava relacionat amb el cas ni res, mm-hmm. però que penso que descriu perfectament el que va passar amb Soteras i perquè va dir que no coneixia de res a Patrícia Plaja.
El chicken game pot ser una tentació que aguanta més qui és més valent i qui no és el gallina.
Quina és el gallina,
boníssim,
una
això.
Mica.
Chicken
sí.
game?
Sí.
El que passa, però... És a dir, jo al·lucino aquestes persones que... És a dir, encara que això sigui una federació esportiva,
sí.
O sigui, el sentit de la institucionalitat no l'hauries de perdre mai.
Mai.
O sigui, tu estàs representant una institució. Encara que no sàpigues qui és la portaveu del govern, hosti, una mica de respecte.
Una institució de... que es basa, sobretot, el seu capital en diner públic.
Clar, és que és molt fort.
És que jo crec que
m'està dient, senyor Soteras?
O sigui,
no,
ell...
jo crec que, evidentment, sap qui és Patrícia Plaja.
Sí, però és possible que ho sàpiga. Però a, mi, és dir, a mi m'empipa que es perdin les formes d'aquesta
sí.
manera i que
sí.
es menysprei d'aquesta manera
sí.
el govern de la Generalitat de Catalunya, perquè és del
sí, final. Sí, sí,
aquesta,
sí, sí, sí.
Aquesta senyora és portaveu del govern de la Generalitat
sí,
de Catalunya.
Sí, totalment.
No és poca cosa. I la Federació Catalana de Futbol no pot menysprear així
mm-hmm.
a la institució de la Generalitat.
I a part, li demanen que condemni el masclisme de forma contundent i la teva reacció és aquesta.
No.
Que és del tot deplorable.
En fi, va, ens portes més cosetes, eh?
Sí, més cosetes. Va. Ara algú que s'ha d'empassar les paraules i aquest és un tall de Maroteca de Gabriel Rufián.
Ja basta, Jaume, de romper puentes con Esquerra Republicana. Deja de ir tanto a Waterloo.
Ui, no el recordava aquest.
Sí,
sí que és veritat que va ser molt sonat.
Clar, però fa un any... que va ser un moment en el Congrés en què li va dir a Jaume Asens, que actualment és el negociador uh-huh. entre Sumar i entre el PSOE i Puigdemont, que deixi d'anar tant a Waterloo.
I precisament tota aquesta setmana Esquerra celebrant que Asens hagi anat fins
sí.
a Brussel·les.
Sí.
Clar, és que...
No hem sentit tant a Gabriel Rufián, però hem sentit molt a tots els membres d'Esquerra dient que bé que Jaume Asens no estigui doncs, pilotant aquestes negociacions, que bé uh-huh. que Puigdemont s'hagi obert a negociar amb el PSOE, i justament m'ha fet molta gràcia recuperar aquest moment d'ara fa un any dient a Asens, deixa d'anar tant a Waterloo,
és
deixa
així, és així,
una
és
mica
així.
Les relacions amb Junts, que no t'estan portant enlloc, i un any després... aquestes relacions amb Junts poden fer, bàsicament, que hi hagi un govern del PSOE i Sumar o que no hi sigui.
És que abans ho dèiem, no? Com han canviat les relacions, fins i tot entre Junts i Esquerra, que abans dèiem que tenim la sensació que es barallaven més quan estaven governant junts a la Generalitat que ara que no estan governant junts, no? No sé exactament en aquest moment les declaracions de Rufián si encara estaven junts al govern, però és dir, ha canviat el fair play entre uns i altres. No?
Sí, com sigui, la maroteca dels polítics que no solen portar bé.
No.
I és a dir, menys quan canvies el discurs. Menys quan canvies el discurs.
La maroteca fa molt mal.
Sí, 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 és així.
Parlant de maroteca, t'haig de posar aquest fragment que és del canal de YouTube Memòria de Sants.
Enferit en casa nova!
La guerra de successió pel tron, que s'havia convertit en una guerra civil interior a Catalunya, estava sentenciada.
Continueu resistint! Davant meu ningú no es rendeix! Vèncer o morir!
Amb què et fa pensar?
Home... És Carles Puigdemont.
És Carles Puigdemont.
No, nostre Braveheart, sí
és,
o no?
És Carles Puigdemont.
És ell, eh?
És... O sigui, a mi m'ha fet...
Com t'agrada jugar punyetero?
M'has matat, ara mateix.
Dubtar fins i tot a la Judit, eh?
A veure, podem escoltar el moment
sisplau.
De la conferència de Carles Puigdemont de dimarts en què va... Posem-ho, perquè ens entendrem millor.
Estem parlant que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de Nova Planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i que va iniciar la persecució de la llengua catalana.
Això sí, acord, però, Judit, si no hi ha acord...
Com diria Trapero...
Pues molt bé.
Pues adiós.
I ja ho tindríem. Gràcies, Judit, cap de política de Ràdio Estel. Fins la setmana vinent.
Ens veiem, Joan.
Gràcies, Oriol Vidal Barragui, per jugar amb nosaltres, per portar-nos aquesta secció cada divendres. T'esperem també la setmana vinent. Que vagi molt bé.
I sabem.
Nosaltres que anem a publicitat i tornem de seguida. Va, fins ara.
Ràdio Estel. Comença el compte enrere pel nou canal online Ànima Estel. El canal amb la litúrgia de cada dia al teu servei. El trobaràs ben aviat a radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. La litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te. Ben aviat, Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online de Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Va, una mica menys de 5 minuts i ja arribem a les 11 del matí. De seguida escoltem els nostres companys informatius que ens aportaran tota l'actualitat del moment. Abans, però, deixeu-me que us digui que avui en aquest programa podrem parlar amb Toni Muñoz, periodista de La Vanguardia, escriptor del llibre Solo tú me tendrás, de l'editorial Península, un llibre doncs que s'ha usat també per poder fer aquesta sèrie de Netflix que tot just s'estrena avui, El cuerpo en llamas, i que parla sobre el crim de la Guàrdia Urbana. A partir de 2:15 seguirem parlant no tant de llibres, sinó de cinema, amb Víctor Rodrigo, periodista expert en la gran pantalla, a les 12 del migdia, la tele que ens va parir. Ja ho sabeu que ens visitaran tant en Marc Andreu com en David Vidal per comentar tot el que està a la televisió aquests darrers dies, i no només dies, sinó aquests darrers mesos durant l'estiu. A 1:15 del migdia, Premsa Rosa, amb Júlia Elias, i acabarem programa, com sempre, i setmana, avui setmana, amb el Bona Vesprada, amb Rafa Sanauja. Atenció avui, que estem sortejant aquesta cistella de Cap Bravo. De seguida us diem la pregunta, de seguida us diem com fer-ho, de seguida us ho recordem tot plegat. Abans, però, Olma Giró, molt bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Joan Trias.
Què tal, com ha anat això per allà?
Bé, anant molt bé, clar, estaven obrint...
72a fira del llibre vell i antic, eh?
Exacte, del Passeig llibre d'ocasió antic i modern, el Passeig de Gràcia, comença avui fins al 25 de setembre, uns quants dies encara per anar-hi, 36 estants, paradetes de color
36?
Blanc. 36?
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Comencen a l'altura de l'Apple... I van pujant fins a
plaça
de
Catalunya,
Montcarrer.
El Passeig de Gràcia, que em donava plaça cap a Catalunya i cap allà.
I cap amunt. I cap amunt.
Està molt bé, això.
Relíquies i altres està coses.
Escolta, m'havies promès una dada.
I te l'he trobada.
Sí?
Sí. Més que trobada, he anat en la recerca de la dada. Hem parlat amb el tresorer i ens ha confirmat que d'aquestes 72 edicions que s'han fet, el llibre més car venut de tota la història...
Què?
Tens... Podries dir alguna dada aproximada?
El llibre més car venut de tota la història de la fira, eh?
Sí, de...
Uau, no ho sé... 3.000 euros.
Puja cap amunt.
Pujo? 5.000 euros.
Més?
7.000 euros.
12.000 euros, Joan Trias.
12.000 euros, eh?
12.000 euros. Déu-n'hi-do. Per un llibre.
Déu-n'hi-do.
Que és el que dèiem una mica, no?
T'hauria de treure fum al datàfon.
Exactament.
Home, gràcies, eh?
De res, Joan.
Molt bé. Preparada per l'11?
Preparadíssima.
Val, val.
Sempre disposada.
Estarem aquí l'11 de setembre, eh?
Estarem aquí.
Us expliquem al final del programa, però vaja, estarem
molt bé, que vagi molt bé l'entrevista amb en Toni Muñoz.
Ara, de seguida, parlem amb ell. Ara anirem als serveis informatius. De seguida, entrem en aquest estudi de Toni Muñoz. En tinc moltes ganes de parlar amb ell.
Jo també. Has vist ja la sèrie?
Sí.
Oh!
Una part. No tota. Una part de la
sèrie. Quants capítols té?
8.
8 capítols.
8 capítols. Jo n'he vist 4.
Ah, doncs ja pots dir que estàs per la meitat.
Sí.
Però
sí,
sempre t'he de dir que el gir final és el més important.
Absolutament. Absolutament.
Ens seguim dilluns.
Sí, home, i tant.
Fins dilluns.
I d'aquí una estona també.
També.
No? Ah, fins ara, Olma.
Fins ara, Joan.
Va.
Qué guapo que soy. Qué guapo que soy.
Va, doncs recordem que avui estem sortejant també aquesta cistella de Cap Bravo. Recordem la dinàmica, eh? Cada dia us fem una pregunta per si voleu participar en aquest sorteig de la cistella Cap Bravo, que sortegem precisament avui, els divendres. Avui, al finalitzar el programa, direm el nom del guanyador. Si voleu participar-hi, què és el que heu de fer? Doncs enviar una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62. I ara em podeu dir una nota de veu i què hi diem? Que voleu la cistella, que volem la cistella Cap Bravo? Home, estaria bé, però fem una mica més divertit i més difícil, no? Resulta que, si no ho sabeu, un geògraf finlandès ha creat un mapa que permet localitzar les personalitats originàries de cada municipi del planeta per ordre de notabilitat. És a dir, les persones més famoses nascudes del teu municipi, de tot el planeta, molt més futbolista, ja us ho dic jo ara. Per tant, avui us preguntem qui és la persona més famosa del teu municipi. Qui consideres tu que ets la persona més famosa del teu municipi? Doncs bé, si voleu respondre aquesta pregunta, 663-99-30-62. 663-99-30-62. Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa. I ara sí, continuem la caravana parlant amb Toni Muñoz. Fins ara.
No tengo barba, ni tengo las cejas largas. No tengo gelas.